Les 9.
Bon dia, avui és dimecres 20 de setembre. Soc en Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la jornada històrica a Madrid aquest dimarts amb una sessió plenària del Congrés dels Diputats, on per primera vegada en la democràcia els diputats han pogut fer ús del català, l'euskera i el gallec en les seves intervencions. Els exdiputats santcugatencs Lluís Recoder i Montserrat Colldefons expliquen a Cugat Mèdia la seva experiència a Madrid i com van viure la prohibició de parlar la seva llengua. Escoltem primer a Lluís Recoder.
Bueno, doncs em sembla un pas important, que és el reconeixement institucional a nivell de l'Estat de la realitat plurilingüística del propi Estat, no? O sigui que és un fet, doncs, que des de la perspectiva pràctica però simbòlica té molt de valor.
I escoltem ara l'exdiputada Montserrat Colldefons del PSC.
Crec que hem de parlar en català en el Congrés fins que es normalitzi, fins que no es consideri una cosa rara o curiosa, no? Sinó fins que es normalitzi que Espanya és un país plurinacional, plurilingüístic.
L'exsenador Bernard Picornell, d'Esquerra i actual tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Sant Cugat, recorda que la Cambra Alta es permet el català en certs casos, però la indiferència dels senadors era general.
Mira, la reacció majoritària, jo diria, era de absoluta indiferència i no es posaven a l'auricular, doncs, per sentir la traducció simultània que s'hi feia i, per tant, doncs, de despreci, jo diria, per la llengua, diguem, no? O de passar o de no voler, doncs, escoltar el que estàvem defensant, el que estàvem dient.
I per últim, i per la seva banda, la senadora socialista Elena Milà admet que ell actuarà amb normalitat, com quan va prometre el càrrec en català el passat 17 d'agost.
Prometre el càrrec, també t'ho he de dir, i no ho tenia pensat, però em va sortir així en català. I a més ho vaig fer, bueno, perquè així ho sentia. Com et deia, jo crec que hauria de ser una cosa, vull dir, totalment normalitzada.
Seguim amb més notícies. Les entitats ecologistes que mantenen als tribunals la construcció de l'escola La Mirada veuen amb bons ulls la ubicació alternativa proposada per l'Ajuntament. De fet, l'emplaçament triat per l'equip de govern, com a Pla B, és un dels tres que va proposar SOS Bosc Vulpelleres, ja que asseguren té superfície suficient i pot encabir el projecte arquitectònic tal i com està plantejat. Per això demanen que el consistori opti de manera definitiva per aquest nou solar i descarti d'una vegada per totes al Parc del Bosc de Vulpelleres. Escoltem el president d'ADENC, Joan Carles Salles, que ha parlat a Cugat Mèdia.
El marc ètic pel qual es va discutir que s'havia posat l'escola dins del bosc decau no per un tema jurídic, decau perquè s'ha comprovat i s'ha demostrat que hi ha una alternativa viable. Llavors, ara ja no estem discutint si l'escola o el bosc. Ara estem discutint que es pot, a la vegada, preservar el bosc de Vulpelleres i ubicar l'escola en un altre indret dins el barri de Vulpelleres.
Salles ha assegurat que, amb un compromís ferm del govern per aquest nou emplaçament, amb un acord plenari que l'avali, que l'opció definitiva és, finalment, fora del bosc de Vulpelleres, doncs retirarien la via judicial que ara mateix manté aturada la construcció en el seu emplaçament originari, com dèiem, al bosc de Vulpelleres. De moment, l'Ajuntament només ha presentat aquesta opció situada a l'aparcament a tocar dels actuals mòduls d'infantil, de La Mirada com una alternativa en cas que sigui necessari. És a dir, si la justícia es pronuncia contra la construcció al parc del bosc de Vulpelleres o el procés s'allarga. Tot i ser només un pla B, s'ha demostrat que hi ha alternativa, ha afirmat Salles. L'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet ha presentat aquest dimarts La democràcia mor al núvol, un llibre sobre com les grans corporacions i els estats utilitzen les dades de la ciutadania en contra seva i de les seves llibertats. Ganyet, que va ser víctima d'espionatge a través de Pegasus en el Catalan Gate, transcendeix del seu cas personal per parlar de democràcia, de poder i de dades i de la necessitat d'una revolució per protegir els drets individuals dels ciutadans. Escoltem a Josep Maria Ganyet.
Això n'hi ha prou per predir el que fareu. I això ho sap Amazon, ho sap Instagram i ho saben les tecnològiques. Llavors, al final què hi ha? Hi ha, ara que es parla tant d'intel·ligència artificial, hi ha les ments més brillants en matemàtiques, intel·ligència artificial, estadística, treballant per endevinar on és que farem clic a continuació.
En aquest sentit, Ganyet ha recordat que cal ser conscient que qualsevol cosa que es digitalitza se'n perd el control. Tot plegat, ha dit, es basa en les metadates, que és l'empremta digital que genera l'activitat dels usuaris a internet i de la qual les grans tecnològiques s'aprofiten, diu, per fer molts calés. I una notícia exclusiva de Cugat Media. Marta Farriol serà nomenada la nova directora del Teatre Auditori de Sant Cugat i coordinadora de l'organisme autònom municipal Centre Cultural de Sant Cugat, que inclou els cinemes i les biblioteques. Segons ha pogut saber, com dèiem, Cugat Media, Farriol, que actualment és tècnica de cultura de l'Ajuntament, serà escollida com a càrrec de confiança per l'acord del Consell d'Administració i sense cap concurs, perquè no és obligatori. Aquesta plaça està vacant des del 2020, quan es va fer efectiva la dimissió de Pep Tugas, i de manera interina aquests últims 3 anys el Teatre Auditori ha treballat amb una codirecció entre l'actual programador artístic Gerald Fanon i l'actual gerent Maria Àngels Granados. El govern anterior va iniciar el 2021 un concurs per aquest càrrec, però al febrer del 2022 va quedar aturat sense cap explicació. Farriol és tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat des de fa més de 20 anys. L'any 2002 va ser l'encarregada de coordinar els actes del mil·lenari de la ciutat i també va dedicar un temps a fer de tècnica de joventut. Però allò que més temps ha dedicat Farriol és a la programació infantil dels centres culturals de Sant Cugat i ha col·laborat estretament amb el Teatre Auditori amb la seva programació infantil. A més, també s'ha encarregat de programar els cicles de la xarxa de centres culturals i polivalents. El mes de juny del 2020, després de la dimissió de Pep Tugas, l'Ajuntament del Govern, format per Esquerra, el PSC i la CUP, va anunciar la convocatòria del concurs per escollir el seu relleu a la direcció del Teatre Auditori. Les bases de la convocatòria, però, no es van publicar fins un any després, el juliol del 21. Es van presentar fins a 20 persones i el gener de 2022 es va publicar la resolució amb només 3 dels 20 candidats admesos. Maria Farriol era una de les persones que es van presentar, però llavors va quedar exclosa. A partir d'aquell moment, però, el procés de selecció no ha avançat més i, malgrat les reiterades preguntes de Cugat Media, mai s'ha sabut el motiu. I davant d'aquesta notícia, en Comú Podem ha fet un comunicat aquest dimarts per demanar explicacions al govern sobre l'elecció de Maria Farriol com a nova directora del Teatre Auditori i coordinadora de l'organisme autònom municipal Centre Cultural. Els comuns s'han mostrat molestos perquè exposen van interessar-se pel procés en la Comissió Informativa de Cultura de fa 15 dies i el govern els va dir que no tenien novetats i que la situació anava per llarg. Escoltem el portaveu d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
Creiem que un espai així serà, o sigui, un espai de responsabilitat d'aquesta manera s'ha de fer en base a mèrit i en base a moltes coses. I una elecció allí, diguéssim, no? Es justifica com es justifiqui, no? Ni per si no, és que volem fer una prova, a veure si aquesta persona funciona o no funciona. Clar, i si funciona, què? No? aquestes coses no, nosaltres no ens serveixen.
El grup també ha lamentat que el nomenament avançat per Cugat Media sense confirmació oficial de l'Ajuntament s'hagi produït abans de la constitució del Consell General del Centre Cultural, l'espai de decisió de l'organisme. I la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha repassat l'actualitat esportiva municipal en una entrevista al programa Esport en Marxa aquest dilluns. Escamilla ocupa el càrrec des de fa 3 mesos i ha destacat que vol recuperar el pla estratègic de l'esport implicant tots els agents esportius de la ciutat i que serveixi per millorar l'oferta esportiva a Sant Cugat. Escoltem a Núria Escamilla.
Obligatori recuperar-lo, hem de parlar, hem de liderar el debat sobre el pla estratègic. L'hem de reprendre i l'hem de reprendre des de l'Ajuntament, les entitats, les AFAs, els operadors com Team Partners, Eurofitness. És a dir, tots hem de treballar perquè hi hagi un pla on augmenti l'activitat física de la ciutat.
Escamilla ha confirmat que la cursa d'IR Mossos d'Esquadra es recupera de cara al 2024 i que també s'està treballant per apropar el teixit empresarial a projectes esportius en forma de patrocini. I fins aquí el repàs de l'actualitat. Com sempre, el recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa de Sant Cugat a www.cugat.cat i també les nostres xarxes socials, el Facebook, el Twitter i l'Instagram de Cugat Media. Recordem també que tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores i, com sempre, a les ones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta, que salta i torna a saltar. Es fan els problemes per tornar a començar. Salta, que salta i torna a saltar. Es fan els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
La nit més plena amb tu es vestiu, la vida de mil colors. Tot lluny la mira amb poc poc viu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Sona?
La música que vols a Jukebox.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 20 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, la ràdio analògica de sempre, però també a través d'internet, en directe, a través de cugat.cat o també posteriorment en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació al ple municipal. Saludem ja els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Àngel Segura, assessor del grup de Junts. Molt bon dia.
Bon dia.
També Helena Vila, regidora del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Álvaro Benejam, regidor del PP. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP i que s'estrena avui. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox. Molt bon dia.
Bon dia, Albert. Déu-vos veure a tots.
I Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem a Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, Tom.
Esquerra avui ha disculpat la seva absència per problemes d'agenda dels seus regidors. Evidentment, queden disculpats. Com sempre, ja sabeu, les tertúlies polítiques posteriors a un ple fem un monogràfic dels temes que s'hi han votat i s'han debatut, i un dels més destacats va ser l'aprovació de la moció del Partit Popular per a la recuperació de la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses, o més ben dit, la retirada del topall dels 50.000 euros que existeix actualment per a aquest tipus de famílies. El govern, el fet que fa destacat aquesta moció, perquè normalment ja sabem que les mocions a vegades doncs, no, són un exprés d'un desig, però a vegades es porten s'executen i a vegades no tant, però el fet que el govern hi hagi votat a favor afegint-hi unes esmenes, doncs li otorga segurament més valor en aquesta moció. També hi va votar a favor el PSC i Vox, i només van quedar fora la CUP i En Comú Podem d'aquesta moció. El govern va dir que hi votava a favor perquè va afegir unes esmenes, perquè és un tema que es tractaria dins del debat d'ordenances fiscals. D'acord? Per tant, amb tot això sobre la taula, comencem per Álvaro Benejam, representant del PP, que és qui va presentar aquesta moció i va rebre aquests suports que acabo d'explicar endavant. Álvaro.
Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció doncs amb la voluntat de que sabíem, no?, que hi havia el debat d'ordenances fiscals doncs en els pròxims dies, perquè la intenció del govern, que va manifestar en comissions informatives anteriors, era d'aprovar-ho entre l'octubre i el novembre, si no recordo malament, és a dir, abans d'acabar l'any, aprovar les ordenances fiscals o portar-les a votació, les del 2024. I, per tant, clar, ja ho sabíem, no? Però volíem presentar aquesta moció sobre aquest punt concret, perquè és un punt important per a nosaltres, que ha de quedar reflexat, o volem que quedi reflexat, en les noves ordenances fiscals, i era la manera d'obrir el meló, no? Era la manera d'introduir el tema i començar a discutir-ho i que qualsevol partit doncs, donés la seva opinió sobre si aquesta mesura doncs, li agrada o no li agrada, està d'acord o no està d'acord. No? I aquesta era la voluntat. Això és el que vam fer, vam presentar la moció, el tema s'ha discutit al ple, però ha quedat la segona ronda per discutir-la al debat de les ordenances fiscals. El que passa que, clar, nosaltres, com a partits de l'oposició, no?, el que sempre anem a remolc una mica de lo que l'equip de govern doncs, proposa i porta a aprovació, i en aquest cas hem volgut prendre la delantera i començar amb aquest tema ja d'entrada. No? Llavors ja està sobre la taula, el discutirem amb les ordenances fiscals i s'aprovarà o no s'aprovarà. Però de moment hem fet un primer pas. Nosaltres hem acceptat unes esmenes de l'equip de govern que bueno, descafeinen una mica la nostra proposta, però ja era preferible per nosaltres acceptar-les i aprovar la moció que no acceptar-les i que quedés refusada la moció. No? Hem fet un pas endavant, al nostre entendre, i hem de continuar avançant.
Molt bé, gràcies, Álvaro. Àngel, per part de Junts.
Bé, bueno, la bonificació de les famílies nombroses a través de l'IBI és una de les principals figures de suport a través de les ordenances fiscals a aquestes famílies. De fet, en el mandat passat es va canviar aquest suport, es va establir un model que no tenia en compte, doncs, per exemple, doncs, la grandària nuclear familiar o altres casuístiques, com per exemple serien les persones dependents a càrrec, i nosaltres de Junts per Sant Cugat en el seu moment ja vam mostrar la nostra disconformitat amb el model, i és per això que ara des del govern doncs, posem sobre la taula la seva modificació. L'objectiu al final és establir paràmetres perquè les famílies nombroses rebin el tracte el més individualitzat possible, d'acord amb la seva realitat social, la seva realitat quotidiana, perquè doncs, des de l'administració pública, en aquest cas des de l'Ajuntament, se'ls doni el màxim suport possible. I per tant, com ja es va avançar en ple municipal i el regidor Carles Brugueroles ja va explicar, es debatrà properament en el debat d'ordenances fiscals per trobar el màxim consens possible entre totes les forces polítiques del ple.
Molt bé, gràcies. Helena Vila, per part del PSC.
Bé, a nosaltres el primer dubte, i ho he de dir, que se'ns planteja com a grup, és si l'IBI realment ha d'estar bonificat. És a dir, l'IBI és un dels impostos més importants per a l'estabilitat pressupostària d'un ajuntament, i en tot cas el passat mandat es va apostar per aquesta tarifació social, però sí que creiem que en casos puntuals hi ha altres vies de suport. També pel que fa a les famílies nombroses, i també doncs, ho vam manifestar, hi ha molts tipus de famílies nombroses. Jo crec que aquí s'haurien de tenir en compte, i per això també apostem i vam votar a favor amb les esmenes que va presentar el govern de fer una revisió quan toca, que és quan es revisen les ordenances fiscals. Jo crec que s'han de tenir en compte doncs, molts paràmetres, i s'ha de tenir en compte que l'IBI, insisteixo, és el principal doncs, impost per a l'estabilitat pressupostària d'un ajuntament. I en tot cas, i nosaltres doncs, sempre apostarem, si hi ha casos doncs, de necessitat, hi ha altres vies dins de drets socials on aquestes famílies doncs, poden recórrer.
Mm-hmm. Perfecte. Ariadna, regidora de la CUP.
Sí, nosaltres, com ja havies dit, nosaltres no vam votar a favor d'aquesta moció ni tampoc de les esmenes que creiem que eren molt abstractes i obertes, ja que estan, l'objectiu únic és l'IBI, no?, en relació a les famílies nombroses. Nosaltres, ho hem dit diferents cops, no?, defensem que tots els impostos, taxes i preus públics es paguin en funció de la renda. Així ho vam demostrar també en el mandat anterior, no?, amb l'aportació de diferents taxes, de diferents topalls, i quan anem a bonificar només l'IBI a les famílies nombroses, independentment del seu nivell de renda, doncs nosaltres no podem estar d'acord, no? No té sentit bonificar qui té prou recursos. O sigui, el que nosaltres defensem és que cadascú pagui i aporti en funció del que té i rebi en funció del que necessita. I si parlem de nuclis familiars, no?, amb casuístiques, és cert que nosaltres vam posar, no?, el mandat anterior, vam posar el topall de fins a 50.000 euros, no?, i teníem en compte doncs, aquesta tarifació social, que és la que nosaltres defensem. Si parlem doncs, que hi ha famílies, no?, que puguin tenir casuístiques, necessitats específiques, com és sobretot les persones amb dependència, tenim per sort tota una estructura de drets socials, no?, tenim uns serveis socials, que és un suport específic, molt més lògic, molt més resolutiu, i que garanteix molt més drets que no pas la bonificació d'una taxa que recordem que és sobre taxar un valor material, o sigui, un patrimoni, allò que ja es té, no? No sobre una casuística o necessitat. Nosaltres això, no estarem a favor mai tampoc de tombar feina feta, no? Ja es va veure el mandat anterior que la idea era reorganitzar la recaptació per ajustar-la a la renta, i creiem que això és una garantia de major igualtat i garanteix més els drets socials que no pas l'IBI.
Moltes gràcies. Jordi, per Vox.
Des de Vox hem celebrat aquest punt amb molta alegria, i estem contents que el Partit Popular s'hagi sapigut anticipar per la seva experiència política que té, que nosaltres encara no tenim a la gestió municipal aquí a Sant Cugat, a una iniciativa que nosaltres també anàvem a fer i que portàvem en el nostre programa electoral per aquí a Sant Cugat. I per tranquil·litat de les ànimes inquietes que tendeixen a veure'ns sempre com una formació que exclou el col·lectiu immigrant, hem de saber explicar que, malauradament, avui en dia, les famílies espanyoles no són majoritàriament famílies nombroses, això és així, sinó que les famílies nombroses són actualment les famílies de població musulmana que tenen una moral menys laxa en el respecte a la vida. Recordem que a Espanya es realitzen cada any més de 100.000 avortaments que acaben amb la vida d'infants no nats. És a dir, que hem volgut donar suport a una iniciativa que d'entrada afavoreix a totes les famílies, independentment del seu origen o procedència, perquè del que es tracta, en definitiva, és de donar un cop de mà a tothom qui estimi i respecti la vida i decideixi apostar per la família com a nucli i pilar de la societat.
Molt bé. Ramon?
Sí, bé, deixa'm primer que respongui una qüestió que comentarà el Jordi. O sigui, sembla una incoherència bastant forta, no? Dir que les famílies espanyoles, com si les famílies immigrants no fossin d'espanyoles, per començar, tenen menys fills. Les dades no ens diuen això. En el cas de Sant Cugat, precisament, ens diuen precisament el contrari. I em fa gràcia que, no, que digui això, de que tenen la moral més laxa per el fet de ser famílies musulmanes. Això,
no, al revés.
Ha dit que tenen de moral laxa. Ha dit que...
No, al revés.
Bueno, m'ha semblat entendre això.
Doncs ho explicat bé, Ramon.
És igual.
Però no.
No, el tema és que nosaltres no estem aquí per jutjar la moral de cap família, en tot cas. És a dir, cadascú té la que té i això, no, bueno, no crec... Sí, clar que podem establir uns estàndards i volem avançar cap a un tipus de societat i cadascú de la seva, però no crec que puguem entrar en aquesta... bueno, aquestes desqualificacions només per l'origen de certes famílies. En fi, tornant al tema de l'IBI, nosaltres sempre hem considerat que els impostos han de ser el màxim progressius possibles i en funció de la renda. I hi ha una cosa que no va sortir al ple i que és important també destacar, que és que els límits que tenen les administracions locals per tal de fer que els impostos siguin progressius. I en aquest sentit, nosaltres estem impulsant ara mateix a nivell de l'Estat amb el nou pacte de govern, si l'aconseguim, que en aquesta legislatura es faci dues reformes legislatives que són molt importants, que és la reforma de la llei de règim de bases locals i la de finançament local, precisament aquesta segona, per poder incorporar aquestes qüestions, no? que en les tributs i en les taxes a nivell local es puguin fer servir criteris de renda, que ara mateix no passa. Mentrestant, quin és l'únic element que tenim? Les bonificacions, no? Perquè no podem fer trams en aquest sentit. Per nosaltres passa per davant el criteri de renda que el criteri de família nombrosa, perquè al final el nombre de fills, clar que et deia, però ja et disminueix la renda perquè és per nombre de persones que hi ha en aquella família. Per tant, tant fa si són fills, si són germans, si són avis, el tema és el tamany d'aquella família, no cal que sigui una qüestió de fills. I és per això que nosaltres hem votat en contra d'aquesta moció. Nosaltres creiem que l'ànima era precisament parlar només de famílies nombroses. Jo crec que hem de parlar de criteris de renda, hem de parlar de criteris de valor cadastral, i és cert que a les esmenes del govern introduïen, no?, el parlar de tarifació social, un concepte que vull recordar que fa una dècada vam introduir nosaltres en aquest ajuntament, i crec que és important i crec que està bé, però la qüestió és que encara no hem vist la proposta de l'equip de govern concreta pel que fa a com volen aplicar aquesta tarifació social. I, mentrestant, nosaltres preferim mantenir la situació actual.
Molt bé, moltes gràcies. Voleu afegir alguna cosa?
Sí. Bé, jo crec que el debat està claríssim, qui està a favor, qui està en contra d'aquestes mesures, i tampoc és correcte dir a favor o en contra, perquè jo no crec que sigui, sinó és la fórmula com fer unes bonificacions, no? Alguns entenen que s'ha de prioritzar el criteri de renda, i altres entenem que a més del criteri de renda, que ja existeix, ja existia abans, ha existit durant el mandat passat, i existirà amb aquesta proposta que hem fet nosaltres, perquè el criteri de renda està allà. El criteri de renda, nosaltres el que hem proposat és afegir un criteri de valor cadastral. És a dir, afegir un paràmetre més, sense anul·lar l'altre, per valorar si una família té dret a aplicar-se una bonificació o no, i en quina mesura, no?, aquesta bonificació, perquè també la bonificació es pot graduar a més o menys, no?
El tema, Álvaro, perdona, és que el valor cadastral, no, o sigui, no podem fer trams a l'IBI, només ho podem fer en les bonificacions. Per tant, és uns trams, o sigui, només serà progressiu per les famílies nombroses, no per totes les famílies de Sant Cugat. Clar. Aquest és el tema que
No, és que clar, és que les famílies, és a dir, tu ara comentaves, el tema de les famílies és no només és el tema dels fills, sinó el tema dels pares, no?, que pots tenir uns pares a càrrec a casa, no?, vivint, una família que visqui
fills, pares, nets, no? Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna manera, no? I tots són a càrrec, però potser no són a càrrec de dues persones només, per exemple, d'una parella, no? Que són els que tenen els fills. Els pares poder ho són o poder no ho són, perquè han tingut la seva trajectòria, potser tenen una pensió, molt probablement, però els fills no. Per això, els fills no tenen res, no? I al final, els que no tenen res, els que no tenen res, cap prestació social, són els fills, perquè evidentment, de forma natural, neixen i és una càrrega 100% pels pares. I, a més, és el col·lectiu més gran, en aquest cas, si estem parlant de famílies, no? Clar, no és el mateix tenir d'assumir les despeses d'una família amb dos fills que d'una família amb sis, o amb vuit, o amb dotze, no?, que s'han cogut en tenir. I són realitats, no estem dient si estàs a favor o no de tenir més fills o menys, és una altra discussió aquesta, no? Que nosaltres ho estem, evidentment, perquè per mi són una benedicció, no? I jo en tindria vuit, però tampoc he pogut, no? Llavors, clar, és un problema per a aquestes famílies sustentar el dia a dia de les despeses que tenen, i és una manera, aplicant aquest criteri, que nosaltres aplicaríem més. Nosaltres aplicaríem més, perquè creiem que tenir més fills aporta més a la societat, socialment, amb criteris de societat, que no tenir-ne, no? I, per tant, creiem que és beneficiós i tal, i el criteri de renda ja existeix. I, a més, fiscalment, amb el criteri de renda, hi ha famílies que nosaltres, amb el criteri de renda, evidentment, hi estem d'acord, perquè hi ha un IRPF, al qual no hem proposat modificar-lo, un IRPF, que és, però fer tot el que més, totes les taxes, impostos o preus públics, en virtut de la renda, al final el que faria, si ho sumes tot i calcules el que guanya una família de 50.000 euros, el nucli familiar entre la parella, potser doncs té 50.000 euros d'ingressos, i ha de pagar tots aquests impostos i tal, al final acaba pagant molt més que una família que no arriba als 50.000 euros, de 49, per exemple, no? Llavors, clar, molt més en impostos, ja sobrepassa poder el 60% del que ingresses en pagament d'impostos, entre IVA, IRPF, IBI, tal, si fas l'IBI ja progressiu, tal. Però, bueno, i les bonificacions no només són per fills, sinó que són també per aplicar-se a plaques solars. Acabes de dir, no, nosaltres no estem d'acord. Jo crec que havies de matitzar, però bueno.
Bueno, aquest és el tema volia treure, cert, perquè ens enganxaríem segurament. No, sí. I si volem parlar, però em refereixo que segurament això acabarà sortint i en debatrem, sí, vale? Per tant, que és què passarà. De fet, el mandat anterior, al final ja es va començar a insinuar que es podrien retirar.
Exacte.
Perquè part del forat econòmic, prové d'aquí.
Prové de no calcular-les bé.
Digue-li com ho calcules, les persones que es posaran plaques solars, és molt complicat.
Ja, si és molt complicat, llavors no posis el pressupost de la despesa, si no ho gastes.
Jo crec que l'important, i no discuteixo, que en casos excepcionals, quan tu vols promoure una mesura, doncs es facin unes bonificacions. També és cert que a Sant Cugat som la ciutat amb més instal·lació de plaques solars. Per tant, ara, jo crec que un altre debat que haurem de tenir és si hem de mantenir aquesta bonificació. Bàsicament, perquè tu quan vols impulsar doncs una mesura positiva doncs està bé, no? Però clar, jo crec que en el punt en el que es troba actualment la ciutat pel que fa doncs a aquesta instal·lació de plaques solars, ara en aquestes ordenances fiscals serà un altre debat que haurem de tenir, segur.
I segurament el tindrem. Jordi, m'has demanat la paraula abans.
Sí, una miqueta per reticar el Ramon. Disculpa, Ramon, potser si tu no m'has entès, potser tampoc m'haurà entès els companys o l'audiència, i per tant ho diré d'una altra manera. Jo havia dit que la població musulmana té una moral menys laxa en el respecte a la vida, o sigui que ells sí que els tenen, els fills, menys laxa. Per tant, escolta, això és així. Nosaltres estem a favor de les famílies nombroses, i siguin d'on siguin, està clar. És curiós perquè has dit que n'hi havia més d'un tipus o d'un altre a Sant Cugat, nosaltres ni ens hi hem fixat.
Ho has dit tu, que hi havia més tipus d'un que de l'altre. Jo t'he dit que no és veritat.
Jo dic que a nosaltres ens és igual. He començat amb la meva explicació dient que ens és igual quin tipus d'origen, de credo religiós o de classe social siguin les famílies.
Doncs aleshores no fa falta que ho diguis, que sí, ho especifiquis, perquè no hi ha famílies de primera i de segona.
Clar, no, clar, exactament per això.
Perfecte.
Però d'un origen i d'un altre, sí.
Saps què passa, Helena?
Sí, que, però no per això tu has de fer.
És una realitat,
tu,
ja està.
No per això has de discriminar-ho.
No, és que no està discriminant.
No, no estic discriminant, al revés. Estic fent un esforç per intentar que no sempre ens vulgueu penjar unes etiquetes que no són així.
No, jo no penjo cap etiqueta.
No les penges sol.
Sí, exacte. No.
Molt bé, perfecte. Algú vol afegir alguna cosa més del tema IBI? Doncs canviem de tema, perquè l'altre tema que volia parlar segurament és més profund o més de fons, és la queixa, diríem, que va emetre la síndica de Greuges de Sant Cugat, l'Helena López Macho, que va presentar aquest dilluns el seu informe anual, va presentar les dades del que havia fet, etc, però va voler, davant dels 25 regidors de la corporació municipal, doncs posar el focus en la manca de resposta per part de les administracions locals. La queixa era genèrica, però en el seu cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, i que doncs que aquesta és una de les i que aquesta precisament és una de les preocupacions principals dels ciutadans, no? I que segurament fa que la seva feina tingui més o menys pes, si la gent pensa que presentant una queixa al síndic tampoc obtindrà resposta, doncs potser tampoc l'acabarà plantejant, no? Per tant, una mica, crec que la majoria dels que esteu aquí han estat amb responsabilitats públiques, no? Heu estat de l'oposició i a dins de l'administració, i sabeu quan ve un síndic de Greuges i demana, mira, tinc una queixa d'un ciutadà, o una pregunta, una demanda d'informació d'un ciutadà. Què passa? Perquè, i no és el primer cop que es queixen, els síndics, és a dir, i crec que si anem a totes les ciutats és una cosa bastant, bastant extensa. Per tant, també deu ser una cosa bastant extensa de totes les administracions. I més enllà del propòsit d'esmena, diríem que queda molt bé, cal fer-hi cas, no? És a dir, cal posar-s'hi. Bé, el que... Què considereu en aquest tema? Vinga, comences tu, Àngel, per part de Junts.
Bé, bueno, abans de parlar de l'informe, és a dir, volem explicar doncs, que nosaltres, o sigui, des de Junts per Sant Cugat creiem fermament en la institució de Sindicatura de Greuges, una institució que és de 2006 vetlla pels drets fonamentals de la ciutadania de Sant Cugat, fent també una feina imprescindible de defensa de les llibertats públiques dels veïns i les veïnes. L'informe de la síndica, que es va presentar aquest dilluns en el ple municipal, destaca dos principals àmbits, destaca els incompliments i els retards en les llicències d'urbanisme i també doncs, parla dels retards i nombrosos silencis en l'àmbit administratiu. Aquests són dos reptes que, com bé ja va explicar el tinent d'alcalde Jordi Puigneró, són dos reptes que entomem ara des del govern municipal i que en els propers anys doncs, esperem solucionar completament. És un compromís que té el govern municipal en general i en concret a Junts per Sant Cugat, que al llarg de tota la campanya electoral de les municipals ja vam insistir en l'explicació del nostre programa electoral.
Molt bé, moltes gràcies. Toca a l'Helena. Helena Vila.
Bé, jo crec que la figura de la síndica és una figura importantíssima de la Sindicatura de Greuges. Jo crec que, doncs, com dèiem, no? Doncs és la manera també que té la ciutadania de defensar els seus drets. I com a administració pública estic d'acord, i en aquest informe doncs, així es va mostrar, que cal que l'administració tinguem en compte que som servidors i servidores públiques. Això vol dir que quan qualsevol ciutadà s'adreça a l'administració pública, sigui per la via que sigui, hem de donar una resposta ràpida, transparent i eficient. Això moltes vegades no és així, és cert. Doncs, fins i tot jo diria que els circuits són molt farragosos i costa, no? Doncs, que arribin totes aquestes demandes. Per això també està la figura de la sindicatura i per això també crec que és una figura important. Important de donar a conèixer i, sobretot, doncs, perquè tingui el reconeixement per part de la ciutadania, com a administració hem de donar resposta. I no pot ser doncs, que aquestes demandes, aquestes preguntes, es quedin sobre la taula doncs, del funcionari, no? o del polític. I insisteixo, per acabar amb aquesta desafecció de la ciutadania cap a l'administració pública, cap a la política, crec que ha de ser doncs, un repte capdalt.
Mm-hmm. Molt bé. Álvaro?
Jo crec que va ser una crida, no? bastant ferma de la síndica a l'equip de govern, no? En aquest cas, perquè és el que toca, és el de torn, no? I és el que ella ara mateix té l'obligació de fer, que és demanar a l'equip de govern que està, no? Suposo que també, evidentment, a ningú se li escapa que el seu informe anava sobre dades que traspassaven cap enrere, no, el mandat actual, i per tant hi havia doncs, consultes a la sindicatura no ateses de l'any 2021, 2022, no sé què. Bueno. I clar, doncs sí, i al final, per dir-ho d'una manera sincera, em sembla una vergonya. És que em sembla una vergonya. Però bueno, que no es contesti, o sigui, que el ciutadà es vegi obligat a recórrer com a últim recurs a la sindicatura de comptes perquè l'administració o no respon o ni està ni se l'espera, no? I al final és aquesta la qüestió perquè la gent va al síndic de greuges, perquè el síndic de greuges no és part del govern ni de l'administració, és administració, però és independent, no? És un organisme independent i, per tant, és un últim recurs de desesperació, quasi bé diria, no? De desesperació administrativa, podríem dir, també potser de vida, no? Alguns casos hi han crus, i bueno. Però clar, és que a més ja el síndic o síndica fa una reclamació a l'Ajuntament: escolti'm, aquell ciutadà o ciutadana té un problema, i vostè no li ha contestat. Podria contestar-me a mi sobre aquest problema concret, que és això, 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 això? I l'administració tampoc contesta. És que ja és el colmo. No? Llavors, bueno, per què tenim un síndic de greuges si no li fem cas, no? I amb això, la paradoxa és que pren més importància la figura del síndic de greuges, i sort que tenim un ple extraordinari perquè pugui dir aquestes coses i pugui manifestar la seva disconformitat a com actua l'administració amb la seva figura, amb els ciutadans i amb la seva pròpia figura, no? Amb la seva funció de reclamar coses que no, i no rep resposta. Doncs, bueno, clar, és un tema importantíssim que s'ha d'arreglar, però ja. I jo estic d'acord amb que tothom que digui que s'ha d'arreglar, però responsabilitats també s'han d'assumir, i jo crec que és veritat que es queixen molts síndics perquè estan organitzats i fan associació, no? I congressos, em sembla, que fan també reunions i posen en comú els problemes, i són bastant comuns, aquest problema és bastant comú, però això no vol dir que no haguem de millorar aquí a Sant Cugat, que és la nostra responsabilitat, no? L'equip del govern jo crec que ha de prendre mesures, almenys per donar resposta a aquelles queixes, sigui per dir sí o no, que és el que deia ella l'altre dia clarament. Contesti'm si sí o si no, però contesti'm, no? Que això del silenci administratiu està molt bé, que la llei ho tingui, no? Ho tingui positivitzat, no? Però no tindria de ser una tònica habitual que l'Ajuntament no respongui a una qüestió d'un ciutadà en 6 mesos, perquè 6 mesos és molt de temps, i a vegades ja que no contestis, si no és en un mes, ja per oportunitat d'aquella qüestió, no? I aquella persona pot tenir uns prejudicis concrets. Però l'administració té 6 mesos per respondre o no respondre, i el silenci negatiu. Això no és forma. Mm-hmm.
Cal recordar, seguint la línia del que ha dit ara l'Àlvaro, que per acudir al síndic, primer has de fer una instància, que passi un temps que no et responguin, i després anar al síndic. Per tant,
ja passa aquest circuit administratiu.
Exacte, sí, ja, sí. O sigui, ja hi ha un primer silenci, i després ve el segon silenci. Molt bé. Ariadna, de la CUP.
Estem totalment d'acord, no? Sí, clar. És un tema també molt sensible, estic d'acord. Hi ha també tota una burocràcia i una problemàtica, no?, administrativa en tot això, que, com també ja s'ha comentat, no és només a l'Ajuntament de Sant Cugat, no només passa aquí, passa en altres municipis, i sembla que tenim aquí com un lastre, no?, sempre. Li posem molt valor, no?, a tota la feina que fa la síndica i tot el seu equip, però després no es corresponen, no?, les accions, i aquest informe així ho diu, no?, el silenci administratiu. És cert, és vergonyós, és una falta també, pues, de respecte, no?, o de compromís cap a la ciutadania, estem d'acord. Nosaltres, i així ho hem fet sempre, creiem que l'Ajuntament és la institució més propera a la ciutadania, o així ho hauria de ser, no? I per tant, qualsevol mesura que vagi encaminada a la millora de la participació ciutadana en la gestió municipal, doncs estarem totalment d'acord, i serà un punt a favor de la democràcia. És cert que també com a Ajuntament es poden posar en pràctica altres mecanismes de participació que no només siguin el síndic. Vull dir que en això tenim també un gran recorregut també a fer com a administració, que no ens quedem només aquí. I només per posar en valor en termes de la síndica, ens va comentar, no?, en aquest ple, que en el fòrum de sindicats de Catalunya ella va poder formar-se i entrar dintre del grup de treball per tal d'abordar la problemàtica que aquí Sant Cugat és la primera, no?, que és l'accés a l'habitatge, en el qual ella va poder també tenir pues, un conveni en relació a la mediació, no?, en aquest tema. Celebrem molt i creiem que quan millor, quan aconseguim que aquesta comunicació entre administració, síndica i ciutadania es solucioni, creiem que serà la dignificació, no?, de la relació, i aquest és l'objectiu principal.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Jordi, de Vox.
Trobem que és important i significatiu que algun agent extern a l'Ajuntament presidint exposi clarament que el consistori no respon amb la diligència que caldria esperar. I la senyora Ariadna diu que seria bo que hi haguessin altres mecanismes de participació, i estem totalment d'acord. Tant és així que vam proposar que es desenvolupés una app, una aplicació, perquè els ciutadans puguin fer arribar queixes i suggeriments a l'Ajuntament sobre neteja, civisme o grafitis, el que creguin oportú, però no es va acceptar. La ciutadania té, i en raó, una sensació que l'Ajuntament no està servint bé a la població i que és molt difícil establir un diàleg àgil perquè les demandes dels afectats siguin solucionades. Pensem que cal que aquesta legislatura es posem les piles, perquè portem una inèrcia d'una manera d'actuar pròpia dels esquerres que fan molta política ideològica, però poca política de proximitat.
Gràcies. Ramon?
Sí, jo, mira, responent just això que deia el Jordi i també a una qüestió que deia l'Àlvaro abans. L'Àlvaro, com jo, recordarà els informes del síndic de fa uns anys, on també hi havia queixes que venien de 3 i 4 anys enrere, i no crec que sigui una forma de fer de les esquerres, sinó, en tot cas, és un defecte que té l'administració, que com les persones i com les empreses no és perfecta. I hi han coses que fallen i hi han coses que ens hem de marcar uns objectius de millora, clarament. Però que a vegades, no? Quan ens fixem només en aquestes dades, potser ens adonem que tenim, o sigui, potser hi ha un funcionari que això és jubilat i que, per tant, allò no, ha fet que no es pugui continuar amb aquella reclamació, o potser ens trobem que hi ha hagut una pandèmia, o potser ens trobem que hi ha altres qüestions, no? Vull dir que a vegades... que això també ens ho deia la síndica, no? Del relló, es poden entendre totes aquestes coses, i de fet aquesta és la meva feina, no? Igual que... la llum de casa a vegades s'espatlla i per això tenim els electricistes, no? Pues per això tenim la síndica, perquè efectivament hi ha coses que funcionen malament i necessitem que ens vagi recordant i que ens vagi insistint en tot allò que hem de millorar. Crec que la burocràcia és un problema que és un problema arreu, que a més en els últims anys, com deia, de la pandèmia, però també d'altres coses com les noves regulacions i la garantia de drets en moltíssimes qüestions, ha augmentat. Llavors crec que ara el nou repte és com simplifiquem tota aquesta burocràcia, no? Hem vist en els últims anys com, per exemple, amb el tema de les subvencions, doncs les entitats es queixaven. Això no ha arribat al síndic, no? Per sort, a la síndica. Però ja hem vist com un enredariment també en l'atorgament de les subvencions. Ho hem vist com moltes qüestions de relació directament de la ciutadania amb l'Ajuntament es feien més difícils, no? Llavors jo crec que aquest és el gran repte. No sé si en parlarem, però bueno, perquè potser no ens dona temps, però precisament el dilluns al ple que vam aprovar aquesta mesura de govern pel tema de les factures extrajudicials, crec que és un bon camí també cap aquí, és a dir, cap a la simplificació, o sigui, cap a l'eficiència de l'administració pública i cap a la qualitat de l'Ajuntament i del servei que dona la ciutadania, i en aquest sentit crec que hem de seguir-hi treballant, i per nosaltres és una prioritat. Això no vol dir que nosaltres no farem, i que també vull dir-ho, no? Nosaltres no farem populisme, això, és a dir, no, és que això funciona fatal, és que hi ha quatre persones que estan esperant sis mesos, vale, quatre persones, no? És a dir, també posem les coses en el lloc que són, és a dir, clar que ens hi hem de fixar, i efectivament l'administració té defectes, però treballem per millorar-la, no ens dediquem a fer només a això, a l'enya de l'arbol caído, diguéssim, no?
Molt, perfecte. Sí, digues, Álvaro.
No sé si... Bueno, amb el tema del... O sigui, hem de partir de la base que els greuges de l'administració cap al ciutadà no tindrien d'existir, no? O hem de tendir a la perfecció en aquest sentit, no?
Sí, sí.
La perfecció absoluta doncs serà molt difícil o pràcticament impossible, però hem de tendir, no? Hem d'intentar anar cap a, en aquest sentit. És a dir, a eliminar aquests greuges i que la sindicatura de greuges no hagi de ser necessària, no? però bueno, això seria, no, en un món, no, idíl·lic, però ja que existeix, doncs fem-li cas, no? Fem-li cas perquè té raó i ja està, no? Però jo us volia posar un exemple de no només això de les queixes dels ciutadans, que tenen una tipologia diversa, però que hi havia moltes amb temes de manteniment, per exemple, també. Però hi ha un cas que jo he conegut doncs a prop, perquè per la meva feina doncs em dedico professionalment a coses d'aquestes, que és, i això passa a dia d'avui, no és del passat. Persones que han pagat, o sigui, aquest any s'ha pressupostat, o s'ha calculat que pagarem 13 milions d'euros de plusvàlues als ciutadans que les van pagar i l'Ajuntament s'ha obligat a retornar-los per llei, no? O sigui, per obligació legal. 13 milions, Jo al·lucino, perquè 13 milions és una autèntica barbaritat. Per què? Per què ho hem de retornar? Doncs perquè ho hem cobrat malament. I per què ho hem cobrat malament? Doncs perquè els mètodes de càlcul, tal, no sé què, les sentències i tal, no sé què, hi han donat com a fruit uns drets a favor dels administrats, no?, dels contribuents, de taxes municipals i impostos municipals, que dona com a resultat que se li han de retornar diners. Vale. Però és que des de la sentència hi havia molts particulars que en el moment que diuen, ostres, jo he pagat 10.000 euros de plusvàlua, perquè hi ha gent que ha pagat 10.000, 20.000 a Sant Cugat amb els valors que tenim d'un habitatge que tampoc val 2 milions d'euros, I llavors, bueno, pagat i no l'havien de pagar, perquè havien vengut per sota del preu que els hi havia costat. Per tant, no hi ha plusvàlua real. No hi havia dret a cobrar-li una plusvàlua. Aquesta persona li reclama a l'administració. L'administració no contesta. O contesta que no. Però en la majoria de casos no contesta. Val? Que aquest és el tema, doncs aquests 13 milions, la majoria de casos, no estan contestats. Val? Llavors, al cap de 6 mesos, silenci administratiu, reclamació. Clar, reclamació. I aquesta reclamació l'Ajuntament suposa, tot i ser il·legal haver cobrat, no? L'Ajuntament suposa. I allò va a audiència prèvia, al jutjat, a contenciós administratiu. I després, a l'audiència prèvia, l'Ajuntament es reafirma, és la DIVA, no? és la Diputació de Barcelona qui porta tot això, però per encàrrec de l'Ajuntament. La DIVA diu, no, vostè no té raó, nosaltres sí. I quan llavors assenyala judici pel cap de 8 mesos. I arriba el judici i la persona que representa la DIVA, l'Ajuntament diu, no s'ha de fer judici perquè ja hem donat la raó al contribuent, o el dia abans, no?, del judici. I clar, llavors ja perd sentit. I això ho fan per no pagar les costes, ¿vale? Això és una manera d'actuar que em sembla el més rastrera contra el contribuent possible.
O sigui, i dilatar el pagament, suposo, també. És a dir, calculant quin any et va millor pagar.
I al final li diuen que sí, i com ja li han dit que sí administrativament, el contenciós administratiu perd raó de ser.
De què estem parlant?
Aquí vaig, acabo. Estic parlant de que l'administració té molts greuges que ni tan sols la gent ja ni es queixa, el síndic de greuges i tal, i que això és una manera flagrant d'actuar l'administració. L'administració no només no contesta per falta de consideració a l'administrat, no?, sinó que fa mala praxi. I això ja és... el problema és molt més gros del que estem dient avui ara aquí.
Bé, això hauríem de veure si és un cas aïllat o
no,
ha passat molt.
No
ha passat molts més,
Sí.
D'acord. En tot cas, no sé si algú vol afegir alguna cosa més del tema síndic. Si no, ens queden 7 minutets. No sé si obrir el meló del pagament de factures.
Sí, fer un petit apunt, però ja també per relacionar-nos al tema, doncs
vinga,
segur que no podrem tocar,
Ampliem,
però seguint una mica el que deia, no, en Ramon, i que tots ens preguntàvem, no?, quina és la solució a tot això, perquè tots ens lamentem, no?, i tots volem que això funcioni. I és que va sobre com gestionem l'administració i com la regularitzem també els contractes, o millor dit, la contractació, o com decidim que es facin els serveis i a qui decidim que portin els serveis. I amb això vull dir que l'aposta o cap a on hauríem d'anar és cap a la internalització. Quan més aquests serveis administratius o no, o primordialment els essencials, estiguessin internalitzats i, per tant, estiguessin gestionats directament per l'administració, que recordem que amb això estalviem i complim interessos i drets socials, aniria tot millor. O sigui, seria també segurament molt més àgil, molt més fàcil. Llavors, una de les solucions, doncs, bueno, doncs podria ser internalitzar la gran majoria de serveis de l'Ajuntament, per molt exemple.
Ramon, vale, i sí. Jordi, sí.
No, ah, jo,
sí, vale. Sí, no,
hi ha una qüestió que ja que no l'ha dit l'Ariana, la dic jo també, que, i en relació amb el que deia abans del Jordi, que, no, que la gestió d'esquerres i no sé què. Mira, jo conec la institució del síndic, de la sindicatura des de fa molts anys, i he de dir, sense jo haver format part del govern anterior, que el govern anterior va dignificar la feina del síndic, de la sindicatura, d'una manera espectacular. El síndic eren dues persones, el síndic a mitja jornada i una secretària, amb un edifici que es queia a trossos, de fet encara s'hi cau una mica, és a dir, les parets plenes d'humitat i tal, etc. Però cal reconèixer que en la gestió de l'anterior mandat, i mira, jo no formava part d'aquest govern, però hi ha coses que es poden dir, és a dir, ostres, s'ha ampliat la plantilla del síndic, se'ls han posat uns ordinadors i un equip tecnològic per poder fer la seva feina, és a dir, que al final, no, coses tan simples com això, no? I un pressupost que, bueno, de fet, el 23 no, era un pressupost de 0 euros, però això també té a veure amb no tenir pressupost del 2023 en general, sí, això són altres coses, però vull dir que al final... una administració d'esquerres precisament el que fa és reforçar aquests mecanismes de defensa de drets dels ciutadans.
Gràcies. Jordi?
Sí, jo el que veig és que porteu molts anys en el govern els uns i els altres i us aneu fent la rosca. No, però el que sí que és veritat és que hi ha aquestes finances, per exemple, a l'Ajuntament, que estan veritablement malament, i això és innegable. No ho dic jo, ho diu l'interventor i ho diu gerència. Doncs pensem, només volia dir això, pensem qui ha governat i com ha governat.
Molt bé. Àngel?
Només escoltant les intervencions d'abans de les companyes i companys, al final l'objectiu entre tots és que aquest mandat sigui un mandat de dignificació, com també apuntava la companya de la CUP, un mandat de posada en valor de tota la feina que ja s'havia fet també de reconeixement de la figura de sindicatura de greuges i anar molt més enllà, i de fet en aquesta línia d'autoexigència, de valentia i també de seguretat econòmica i financera són els motius pels quals també des del govern municipal ara s'ha posat fi als reconeixements extrajudicials de crèdit, que és era un procediment del que certament durant l'època del tripartit se n'havia abusat excessivament,
fa moltes dècades que sí, se n'abusava, Àngels.
Sí, no, però no diguis, en el mandat passat no. Com
ara
en la roda de premsa.
Ara m'obres el meló, que no volia dir.
No, però perquè hi ha una cosa que s'havia de dir.
És que tot això va sorgir el 2018, tio. Sí, és que no...
Sí, però... és a dir...
Però és important apuntar que el mandat passat, i és cert, em sembla que va ser per valor gairebé 9 milions d'euros, però també és cert, i això vaig insistir jo al ple, però crec que és important dir-ho, i aquí tenim tots responsabilitats, però és important dir que quan va arribar aquest nou govern a la ciutat es va trobar una contractació, un equip de contractació amb una persona i mitja, ho dic així, amb un ajuntament com el de Sant Cugat, amb els contractes que mou l'ajuntament, i després es va trobar serveis essencials, importantíssims i grans de ciutat, com són els de serveis urbans, en pròrroga o directament... Exacte, caducats. Això què fa? Òbviament, doncs que tinguis que tirar per aquesta via, que no és la que li agrada a tothom, però és la solució que tens per donar un servei essencial. Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquí ens interpel·la a tots a millorar aquesta contractació. Jo estic d'acord, i així ho vaig dir, i així ho vam exposar des del grup socialista, que és una mesura valenta, però també és una mesura valenta que arriba en un moment on la contractació de l'Ajuntament s'ho pot permetre. És a dir, fa 4 anys no ens ho podíem permetre.
Jo vull recordar que hem despedit hem despedit perquè es jubila l'interventor de l'Ajuntament, i aquest interventor, en el seu moment, abans de, no aquest mandat passat, sinó l'altre, va treure un problema, va treure un pastel de ric amb miel a sobre la taula, perquè el pastel estava allà guardat, i era quan estaven governant junts, Convergència i Unió. I va sortir justament quan es va jubilar l'anterior, i en el moment de substitució, abans que entrés el Toni, també l'interventor accidental també va treure unes factures que no estaven comptabilitzades de no sé què, i sumaven bastanta pasta,
Molt bé. Realment, com que en seguirem parlant,
segurament tornarà a sortir aquest tema, un dia parlarem més en profunditat, però sí que és cert que tots, en aquest sentit, tothom està d'acord, més enllà dels retrets del passat, però en tot cas us heu compromès a mirar endavant, tots junts, i per tant mirem endavant.
Això sempre.
Però és un esforç, segurament, serà molt, que es diu titànic, és a dir, realment serà complicat pel punt de partida, és a dir, si tot estigués d'una altra manera, doncs segurament no, però serà complicat, però si tothom hi està d'acord i no hi ha trabanquetes polítiques, doncs segurament això es podrà tirar endavant. Doncs, com dèiem, fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir, ja queda un minutet per les 10. Moltes gràcies a tots sis per acompanyar-nos avui a l'estudi, com cada dimecres.
Gràcies.
I als oients, ja sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí, al Gall del Monestir, a la 91.5 de la FM i a cugat.cat. Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.